Seguim parlant de coronavirus, seguim parlant també amb experts que ja hem convidat, però està bé actualitzar-ho, sempre amb informació nova. Avui tenim amb nosaltres el Joaquim Segalés, que és catedràtic de veterinària de l'Autònoma i investigador del grup de coronavirus de l'IRTA Cresa, i a la Júlia Vergara Alerta, que ja hem saludat altres vegades, que també és investigadora d'aquest grup. Volem actualitzar una mica la informació amb el que tenim. Moltes gràcies als dos per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bé, què sabem de nou? És a dir, vam parlar fa ja força temps, però porteu ja feina a l'esquena. Ara mateix el coronavirus ja no és tan desconegut com era quan vam parlar fa uns mesos, oi, Júlia?
Sí, bé, com vam comentar aleshores, que sí, que ja fa potser 4 o 5 mesos, era ben d'inici. De fet, el coronavirus com a família ja en coneixíem algunes coses. Sí que és veritat que, bueno, és un nou virus i, per tant, hi havien moltes qüestions que encara cal resoldre. En la línia, per exemple, de tractament s'ha avançat bastant i també molt important, no? La línia de què fa aquest virus exactament. D'aquesta manera, en certes persones o en unes altres. I un altre tema, no? que està molt al dia, el tema de la immunitat. Tinc anticossos, no tinc anticossos, aquests anticossos em protegeixen, no? Tot això s'ha avançat molt, és veritat, però sí que també és veritat, doncs, que cal seguir en aquesta línia, perquè hi ha moltes... coses que mundialment hi ha molts grups treballant-hi, som molts, no?, els que hi estem treballant, i llavors la informació que s'està generant és molta, molta i molt ràpidament. Però sí que cal seguir en aquesta línia i en moltes d'altres.
Perquè ara en sabem més coses, però evidentment també suposo, jo de virus hi entenc evidentment poc, però que tampoc és el mateix el virus del qual vam tractar al principi que el que ja ara ha mutat.
A veure, hem de pensar que els virus, de forma natural, muten sempre. És a dir, la mutació és una característica intrínseca dels virus, amb la qual cosa el que no és pensable en un moment és que un virus es pugui propagar, pugui mantenir-se en una població i no muti. Per tant, en un moment donat, això implica que, efectivament, el virus inicial, respecte al que tenim ara, és un virus que es fa en les poblacions, però essencialment és el mateix virus. És a dir, que si un especula sobre la possibilitat de que el virus actual sigui prou diferent del virus inicial com perquè la immunitat que va generar aquell, per exemple, no protegeixi enfront de l'actual, això seria erroni. Què vull dir amb això? Que és a dir, sempre que generi una resposta immunitària protectiva, sigui amb l'original o sigui amb el que pugui estar circulant majoritàriament a dia d'avui, hi haurà una reacció protectiva. Per tant, insisteixo, que hi hagi mutacions, això no és res ni bo ni dolent, és simplement forma part del que és la naturalesa dels virus, i a dia d'avui continuem tenint el virus amb les característiques, diguem-ne, fisicoquímiques que tenia inicialment i també amb la capacitat de provocar malaltia que tenia inicialment. Per tant, no ha canviat tant com algú podria pensar en base a aquestes mutacions.
I que ara que parlem és un dels temes calents, no?, aquest de la immunitat. Si ja l'he passat, si ja tinc anticossos, puc estar tranquil o d'aquí 2 mesos hauré de tornar a patir? Estem en aquest moment ara.
Clar, hi ha molts factors que intervenen, no? La gent, i és normal, pensa, bueno, jo em faig el test, tinc anticossos, és el que em diuen, no? Si tinc anticossos ja estic protegit. Hi ha molts factors, per començar és, no?, quants nivells d'aquests anticossos. I a part que, bueno, la immunitat és molt complexa, el sistema immun és molt complexa i no tan sols depèn d'això. També hem vist que hi ha pacients confirmats positius que potser no tenen anticossos que en diem neutralitzants, és a dir, que són capaços de bloquejar el virus. Et fan el test, dones positiu, el test genèric, per dir-ho d'alguna manera, però després un test més específic, que és veure si aquests anticossos són neutralitzants, veiem que no els generen. La qual cosa tampoc vol dir que si, pel que sigui, torna a veure el virus, aquesta persona, no estarà protegit. Estem estudiant també altres tipus d'immunitat, d'immunitat celular. És molt complexa. Per això, tot i que sembla que hagi passat molt de temps, dir ara, no? Pues, si tens anticossos, a més, molts cops t'ho pregunta, no? La gent, escolta, m'he fet el test i tinc un 7. Què vol dir un 7? Un 7 sobre... O sigui, clar, hi ha molts tipus de tests diferents, I el que diem, que tinguis aquests anticossos, si el que et confirma és que l'has passat d'una manera més o menys lleu. Però compte, no vol dir que ja no he de prendre cap mesura, que ja no el pugui patir o ja no el pugui transmetre, que aquest és l'altre tema. Sí que és veritat que també un altre dels punts que s'està estudiant, val, potser si tens anticossos neutralitzants o la teva resposta celular, que és un altre tipus de resposta, és prou bona, ha generat aquesta resposta prou bona, potser estaràs protegit, però també estem estudiant, potser tu estàs protegit, però igualment pots transmetre el virus. Llavors, no? Com a responsabilitat ciutadana de cadascú, també has d'intentar evitar aquesta transmissió.
El coneixem, suposo que el coneixem millor des que vam parlar. Ara, com descriuríeu aquest virus? Si ara mateix el poguéssim aïllar de tot el que ha passat, de tot el que ens ha passat i de totes les implicacions socials i de salut pública i fins i tot econòmiques que ha tingut, però com descriuríeu ara aquest SARS-CoV-2?
Bé, la veritat és que no sé si canviaria massa la descripció respecte a un inici, perquè jo penso que les previsions inclús més nefastes que hi podien haver al principi, quan es va detectar per primera vegada a Xina i que més o menys es va estendre d'una forma relativament epidèmica en aquella zona geogràfica del món, doncs ningú es pensava que això arribaria, primer, a ser una pandèmia i arribar a afectar tantes persones i tants països. De fet, inclús el mateix Ministeri de Sanitat Estatal va fer la referència de que comptava que arribarien alguns casos importats i poca cosa més aquí a l'estat espanyol. I, en canvi, s'ha demostrat que, efectivament, aquest virus no entén de fronteres. Aquest és un virus, en comparació amb d'altres coronavirus, que es transmet molt fàcilment. Aquesta facilitat de transmissió fa que, lògicament, si no es prenen les mesures adequades, doncs fa que es vagi disseminant. I també hem descobert una cosa molt clara, i això a primeres de canvi ja ho vam veure, que hi ha una sèrie de poblacions que són vulnerables. Vulnerables perquè estan exposats de forma bastant sistemàtica o simplement perquè tenen altres malalties concomitants, poden desenvolupar un quadre molt greu, com per inclús morir. Amb la qual cosa, què és el que succeeix globalment? Pues si mirem retrospectivament, hem après també com, d'alguna manera, manipular, treballar amb aquest virus. Però fixeu-vos que estem gairebé a mitjans de juliol i es van veient brots i estem tornant a parlar de si tornem a confinar-nos en certa mesura, veure quina fase, etc. Per tant, cull, el virus està circulant i, a més, el nivell d'immunitat que té la població és relativament baix, cosa que també ens han dit en diferents estudis que s'han publicat, amb la qual cosa hi ha molta gent que som susceptibles. Per tant, hem de continuar vigilant i, per tant, aquella perspectiva de l'inici, en el fons, ara no és tan diferent, però sabem molt millor com poder-nos enfrontar.
Però això s'acabarà mai? És a dir, ara ho dèiem, no? Que ara el juliol la gent s'ha relaxat, ha pogut sortir una mica, allò que semblava que dintre de tot tornàvem a una certa normalitat amb precaucions, però si no trobem una vacuna, això, continuarem amb rebrots constants com els que ara mateix estem vivint?
A veure, aquest, igual que altres virus o bactèries, evident, la millor eina que podem tenir, no?, per fer-hi front és tenir una vacuna com a prevenció i, evidentment, una o vàries, que sempre parlem d'una vacuna com si fos una, però una o vàries vacunes com a prevenció i diversos tractaments també, no?, per fer-hi front. Bueno, un cop si m'he infectat o no estava vacunat o el que sigui, doncs com fer-hi front. És el que dèiem, no? O sigui, és que no només hem de pensar en aquest virus. Sabem, per estudis epidemiològics, bioinformàtics que es fan, que no serà una cosa que... No vol dir que tinguem una pandèmia cada X temps o cada dos anys o cada... No, i tipus d'epidèmies ja apareixeran. També per molts comportaments, no?, que tenim, que hem canviat, el fet, no?, d'estar en moviment constant, d'aproximar-nos més a ens agrada parlar perquè és així, del contacte estret amb els animals, és a dir, realment, les malalties dels animals, algunes sí, però no totes són només dels animals, les de les persones no només són de les persones, està tot interconnectat. Llavors, tots aquests connexions, tots aquests canvis ambientals que estem provocant, tot això va lligat i no només parlarem d'aquest coronavirus i de futurs coronavirus, sinó d'altres virus també. Llavors, la millor eina per combatre això és tenir vacunes i tractaments.
Per tant, Anna, Joaquim, endavant.
Sí, no, simplement comentar que fins que no es tingui una vacuna, certament estem una mica condemnats a que aquest virus continuï circulant i circulant d'una forma més o menys doncs similar a la que puguem tenir ara, a dia d'avui. Per tant, el que sí que està clar és que un producte d'aquestes característiques que pugui oferir d'alguna manera allò que hem parlat de la immunitat de ramat, és a dir, que hi hagi un percentatge de la població suficient que estigui protegit, tot això s'anirà durant en certa mesura. Per tant, malgrat no fa cap il·lusió, aquestes mesures que estem prenent a dia d'avui han vingut aquí almenys per quedar-se durant un temps. No sabem exactament quant temps, però hem de ser molt conscients d'això i sobretot la ciutadania n'ha de ser molt conscient. Efectivament, qualsevol possibilitat de control passa per la responsabilitat individual de dir, escolta, hem de vigilar, soc potencialment infecciós en un moment donat i, per tant, he d'intentar protegir els meus i els altres. Per tant, amb això n'hem de ser molt conscients. El dia que tinguem vacuna, potser parlarem d'una altra manera, però fins a aquell moment estem en aquestes condicions.
Per tant, ja podem anar comprant mascaretes en paquets grans, no? Entenc que aquest vindria a ser una mica la conclusió. Una de les coses que es va parlar és que la calor potser podria acabar amb el virus. No sé si ha afectat d'alguna manera, si s'ha vist alguna diferència. Què se'n sap d'això?
Bé, la realitat és que quan estem parlant d'un virus i la susceptibilitat a ser inactivat, efectivament, aquest virus no aguanta bé la calor, no aguanta bé la desecreció. Però si és un ambient d'humitat relativa elevada i temperatura relativament baixa, doncs, en canvi, el podem mantenir viable bastant de temps. Clar, nosaltres tenim la confiança, quan dic nosaltres, vull dir la ciutadania, que ara que l'estiu, doncs, hi haurà molts menys possibilitats de transmissió. Clar, quin és el problema? És que, com comentàvem la setmana passada, es multiplica a la cavitat nasal, es transmet molt fàcilment. Què vol dir? Que si efectivament tenim un nombre de gent que està infectada i tenim proximitat entre persones, aquesta infecció es pot continuar donant. Faci fred o faci calor a l'exterior. És independent d'aquesta circumstància. Amb la qual cosa, el que esperàvem, és a dir, el que ens hauria agradat és que diguéssim, hi haguessin menys casos, doncs potser n'hi ha menys, però, insisteixo, fixem-nos una mica en la situació actual, es van donant petits brots en diferents parts del món, també aquí a Catalunya, com s'ha pogut veure. En alguns casos, inclús, ha estat relacionat amb el que per diferents raons, però, per exemple, en el cas d'escorxadors, aquelles condicions que comentàvem es mantenien, és a dir, la presència de temperatures relativament baixes, humitat relativament elevades, proximitat entre persones, esforç físic, que a vegades fa difícil poder mantenir aquests equips de protecció individual com mascareta durant tot el dia i tota la jornada laboral, etc etc. Però això són només exemples, n'hi ha d'altres. S'han fet festes, s'han trobat en casals, etc. Per tant, què vol dir això? Que en un moment donat, sempre que tinguem persones que siguin potencialment infeccioses, amb simptomatologia o sense, hi haurà la possibilitat de transmissió i es donen les condicions necessàries. Per tant, insistir, portar mascareta, distanciament social, netejar mans, etc. Tot això són elements que seran crucials i continuen ser crucials i l'estiu també.
Sí, que d'alguna manera els brots que s'han, aquests brots que hem anat, dels quals hem anat parlant, es produeixen sempre que hi ha una concentració de gent més o menys gran en un espai més o menys petit, no? És a dir, que si intentem mantenir una vida amb aquesta distància, és menys probable que ens infectem.
Sí, exacte. De fet, clar, un dels punts que pensàvem favorables, no?, també de cara a l'estiu, és l'activitat a l'aire lliure, que això, evidentment, en un ambient tancat, no?, és més favorable a la transmissió, perquè, bueno, no circula tant, no?, l'aire, llavors el virus està més present, les distàncies són més estretes, però, clar, com bé comentava el Quim, no?, si nosaltres aprofitem, i, evidentment, en part es pot entendre, no?, es portar moltes setmanes sense veure els nostres amics, les nostres mans, i aprofitem per, clar, organitzar festes, no?, trobades. Això, tenim moltes ganes d'abraçar-nos, doncs això
que no t'hem sentit bé en aquesta última, Júlia. No t'hem sentit bé, que s'ha
de... Deia que sí, que independentment de temperatures, no, condicions ambientals que poden més o menys afavorir, si no mantenim distàncies, no mantenim les condicions d'higiene que comentàvem, no, això afavorirà la transmissió.
I cap on es treballa ara? Recordem que en el seu moment es treballava tant cap a una possible solució que fos un medicament que pogués endarrerir el virus o que pogués lluitar contra el virus, i la vacuna. Ara mateix, en quina situació està tot això?
A veure, en termes generals, lògicament s'ha avançat, i s'ha avançat a nivell mundial. Quan diem a nivell mundial, què volem dir? Que hi ha molts grups de recerca que, de fet, dels 5 continents, per exemple, en desenvolupament de vacunes. I en el desenvolupament de vacunes hi ha diferents fases que s'han de complir. Un és el que anomenem la fase preclínica, on es fan estudis in vitro i amb animals. Després hi ha les fases clíniques, és a dir, quan ja comencem amb persones, i primer es fan estudis relativament reduïts, de seguretat, sobretot, que anomenem fase 1. També després es fan uns estudis de fase 2, que seria també seguretat i intensitat, és a dir, que veure que poden generar una resposta protectiva. I finalment hi ha una fase 3, que és ja parlar amb molta gent i veure que hi ha una eficàcia real. Doncs bé, a dia d'avui ja tenim diverses vacunes a nivell mundial que estan en fase 3, per tant, vull dir que estan en aquesta última fase de desenvolupament. N'hi han unes quantes que estan en fase 1, però una immensa majoria de les iniciatives encara estan en fase preclínica, és a dir, amb animals e in vitro. En el nostre cas, per exemple, l'Alerta Cresa, conjuntament amb l'IRSI Caixa i el Barcelona Supercomputing Center i Grífols, doncs estem treballant en el desenvolupament d'una vacuna, però encara estem en aquesta fase preclínica. Per tant, encara estem relativament les persones i, sobretot, registrat. Hem de pensar, de totes maneres, que els productes que registren han de tenir una sèrie de condicionants, sobretot legals i regulatoris, molt importants. Per tant, ni molt menys els productes que s'estan desenvolupant arribaran a mercat. Això no passarà. Amb la qual cosa, aquesta és una de les vies importants de recerca que hi ha a dia d'avui, però no hem d'oblidar els antivirals. Aquí la Júlia segur que ens pot explicar més coses.
Sí, de fet, les dues coses són importants, no? Perquè és el que ja comentàvem també la setmana passada, doncs tan important és prevenir com curar, no? En el cas de que tinguem els pacients. Llavors sí que és veritat que s'ha estat treballant les línies des del començament, però en un inici es va potenciar també molt més la part d'antivírics, perquè el que teníem eren pacients i passem a buscar una, que és un procés molt llarg, però el que ens interessa és trobar algun tractament per tractar tots aquests pacients que tenim a l'hospital, no? Aleshores, el que s'ha estat fent és... S'estan dissenyant nous fàrmacs específics front a aquest coronavirus, però el que hem estat treballant molt intensament fins al dia d'avui i encara seguint és amb fàrmacs que ja existeixen, per tant, fàrmacs que ja estan registrats, que la seva seguretat en persones ja està aprovat perquè s'utilitzen per altres malalties, molt diverses, sigui l'hepatitis, la sida, malària, tot un seguit de fàrmacs que, evidentment, després d'un estudi bioinformàtic previ, doncs els hem passat a estudi in vitro, a nivell celular, per veure la seva efectivitat. I llavors, dins d'aquests, n'hem anat seleccionant i alguns d'ells han passat a fases clíniques, no? S'han donat en pacients o a contactes d'aquests pacients, com estudis que haureu pogut sentir a nivell mundial, però també a nivell, no, d'aquí a Catalunya, els estudis dels doctor Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet, que van estar provant uns fàrmacs, que a vegades són fàrmacs que a nivell in vitro funcionen molt bé i després es veu que quan passem a persones doncs no tenen tanta eficàcia. A nosaltres ens agrada parlar, no, que en ciència un mal resultat, que podem dir també és un bon resultat, ens fa avançar a nosaltres també. Llavors, bueno, anem cap a aquesta via, provant fàrmacs, diferents combinacions de fàrmacs i evidentment també veient en quins punts actuen aquests fàrmacs del cicle del virus, és a dir, en quin punt poden bloquejar el virus per intentar trobar un fàrmac ideal.
Per tant, el procés també són moltes tanques que s'han de saltar, no? No és només el fet d'estar investigant, sinó que després perquè pugui arribar a nosaltres, perquè aquesta vacuna, per exemple, o aquests o aquests antivirals funcionin, han de saltar moltes tanques i al final són qüestions de mesos de proves i de regulacions, no? És difícil que arribin al mercat al final.
Sí, efectivament. De fet, d'aquí l'interès d'utilitzar aquests antivirals que comentava la Júlia, perquè ja estan registrats majoritàriament i, per tant, aquests sí que es podrien utilitzar directament. Per tant, no hauríem d'esperar. El problema que tenim és d'eficàcia, que realment siguin prou eficaços. Per exemple, el Remdesivir, que és una dels que probablement ens sona més perquè han sortit bastant als diaris, va estar dissenyat per una altra infecció que no tenia res a veure amb coronavirus. Però el fet de que tingui un cert efecte, doncs ja es considera que és una droga prou útil com per utilitzar en casos de Covid-19. En el cas de les vacunes, ja ho sabíem davant mà. És a dir, el procés de registre d'una vacuna tarda anys. I, de fet, per la informació dels oients, normalment una vacuna tarda en registrar-se, és a dir, arribar al mercat, entre 5 i 15 anys de normal. De fet, la vacuna que havia arribat en un període de temps més curt fins ara havien set 4 anys, una vacuna del xarampió. Per tant, fixeu-vos com estem escurçant terminis, en aquest cas concret. Hi ha algunes empreses que diuen que l'any que ve tindrem vacuna i si pot ser a principis de l'any que ve. Si és així, vol dir que tindríem una vacuna en un període d'entre un i un any i mig. Això és de rècord mundial, tenint en compte el que sabem de vacunes i com es registren aquestes vacunes.
Doncs ens torna a acabar el temps. Una altra setmana ja ho deixem per d'aquí més endavant, que de ben segur que hi haurà moltes coses per explicar. Júlia Vergara-Bertín, Joaquim Sagalés, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquestes seccions i no us preocupeu, que us tornarem a trucar per més endavant per actualitzar aquests coneixements que tenim sobre aquest coronavirus. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.